Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? Dos mesos i mig després, el Sabadell ha tornat a guanyar, per fi. Dos mesos i mig després, el Sabadell ha tornat a deixar la porteria a zero. I, malgrat tot, el més 3 contra unionistes només serveix per escurçar un puntet de res la distància respecte a la permanència. Dissabte tots ho van veure una mica més engrescats, amb el forat de només, i diré entre moltes cometes això de només, 5 punts, però els marcadors d'ahir no van ajudar gaire. I això que alguns com el Tarazona o el Cornellà sí que van perdre sobre la botzina, però el cert és que el camí a fer inclou ara una remuntada de 7 punts i anem camí d'enfrontar-nos a la Cultural Leonesa contra un dels candidats a la part alta. Independentment del que faci la resta, però, el més important és refer-se a un mateix. I potser és que els precedents eren tan dramàtics que el que diré ara no té massa valor. Però l'1-0 contra Unionista segurament sigui un dels millors, si no directament el millor partit de la temporada del centre d'esports. No per la victòria, sinó per la solidesa al darrere, per controlar el partit, per dur-lo allà on el volies tenir i fins i tot, per què no dir-ho, amb l'encert final de Marcos Baselga. Plou una mica menys, segueix plovent més del que voldríem, però hem fet el primer pas per posar-nos sota coberta i no mullar-nos tant com ho estàvem fent fins ara.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Comencem una setmana més, un dia més, dilluns, dia 11 de desembre, amb la Beatriz Aguilar al control de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que el Girona ha recuperat el lideratge de primera divisió masculina de futbol després del 2-4 d'ahir a Montjuïc contra el Barça. 41 punts en 16 jornades. Veiem una dada avui espectacular. Només un equip, el Madrid d'Ancelotti, l'any que guanya el triplet al Barça de Luis Enrique, a aquestes alçades portaven aquests punts i després no havien guanyat la Lliga. Tota la resta d'equips que en aquest punt de la pel·lícula tenien 41 punts, a finals d'any han estat campions a primera divisió. Doncs bé, 41 punts per l'equip de Mitchell, 2 per sobre del Madrid i ja a 7 de l'Atlético i del Barça, si bé és cert que els primers amb un partit pendent encara de jugar contra el Sevilla. Avui a les 9 es juga el Rayo Celta i també es reprèn el Granada Athletic Club, suspès ahir al minut 17 amb 0-1 al marcador pels biscaïns per la mort d'un aficionat local a la graderia de Los Cármenes. I per últim, Espanya perd amb els Països Baixos. El Mundial d'handbol femení es queda fora dels quarts de final de la competició i necessita ara una autèntica carambola per anar al preolímpic. I aquí a l'Hotel Suís.
Comenta la recepció.
Farem el postpartit del Sabadell 1, Unionistes 0, també el Memorial Manuel Luque i Àlex Gallardo de Can Rull, el 14è Top Bàsquet, Waterpolo, Snow, handbol, entre d'altres, i atenció, també ciclisme, si tot va bé, a finals del programa truquem en directe David de la Cruz.
L'actualitat de la primera ref.
Pau Víctor enxampa Jesús de Miguel al capdavant del rànquing golejador de tota la categoria. 11 gols per l'ex arlequinat, seguit, si mirem només del grup 1, pels 7, 4 menys, d'Alberto Solís del Real Unión. El Celta de Fortuna, després d'haver superat la Cultu, és el nou líder, empatat a punts amb la Ponferradina, que va tombar el Cornellà al 96 amb el solitari gol de penal de Juri. 32 punts per Diguesos i Barcians, 30 al proper rival, la Cultu, el Sanse en té 29, 5è el Barça Atlètic tancant la zona playoff amb 27, un per sobre de Nàstic i de Lugo. A la cua, el Teruel passa a ser el Fanalet Vermell, amb 9 punts, 11 al Sabadell, 12 al Sestao River, que va empatar a Riazor, 15 Rayo Majadahonda i Tarazona marca la permanència amb 18, L'Unionistes, empatat amb el Cornellà, 19 en té la SD Logroñés.
La notícia curiosa.
El trofeu de l'europeu d'hoquei patins d'Olot, guanyat per la selecció espanyola femenina, era fals. Ho llegim al web d'Esport 3, la copa que va enviar la Federació Europea no va arribar a temps i van haver de sortir del pas amb una copa que ni tan sols s'assemblava a la original. Era comprada a Barcelona dijous passat, dos dies abans d'aquesta final guanyada per 4-0 contra Portugal.
De quin partit no estarem pendents?
A la Parvaliga de Bulgària, quan acabi aquest programa, les dues, Lokomotiv Plovdiv contra Pirin Blagoevgrad.
I a les xarxes socials.
Ens permetreu que ens mirem una mica al Malic avui, la narració del gol de Marcos Baselga, que ha penjat avui mateix al centre d'esports amb les imatges del gol, i la veu del Sergi Garcés narrant, i per què no dir-ho també, de l'actor Pep Ambrós, dissabte comentarista, celebrant eufòricament aquesta diana arlequinada.
Avui celebra el seu aniversari.
Un jugador que va deixar empremta aquí al centre d'esports, com és l'ara un dels capitans de l'Eldense, Pedro Capó.
L'enquesta.
I per últim, qui va ser el millor dissabte contra Unionistes a la nova Creu Alta? De moment, Marc Domènech és qui s'enduria el premi, però tenim temps fins les dues per conèixer si canvia o no la pel·lícula. Per tant, 50 minuts per votar a Twitter, a X, amb l'etiqueta MVP946. Per cert, el podi de la general de tota la temporada el formen tres joves, David Astals, el propi Domè i Sander Ballero.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Deu minuts clavats per sobre de la una. Anem a veure si recordem com es feia això. Sergi Garcés, com estàs?
Bona tarda.
Ha tornat a guanyar el Sabadell?
Ha tornat a guanyar. Moltes setmanes després ha tornat a guanyar el Sabadell.
Avui la Sants, al Cafè de la Ràdio, destacava i molt la xifra 69 dies de l'última victòria, el 3-0 contra el Sestao River. És que estem parlant de dos mesos i mig, eh?
Sí, home, estem bé. Jo no recordo, evidentment, una ratxa tan negativa de tantes setmanes seguides, consecutives. I és que el Sabadell ha arribat a això, a sumar només un de 27, un únic punt dels últims 27 que n'havia disputat l'equip de Miqui Lladó, l'equip de Gerard Bofill i l'equip d'Òscar Cano, per allò de repartir una miqueta la misèria entre tots plegats. Evidentment, en el cas del Granadí, doncs trenquen aquesta mala dinàmica amb la que per ell és la primera victòria com a tècnic del Centre d'Esports Sabadell, l'aconseguida dissabte.
Començo pel final, perquè està escrivint ara per via interna el Sergi Parc, que amb un tema ha perdut 10 minuts en buscar l'última victòria del Sabadell sortint d'inici amb 4 jugadors a la línia defensiva, perquè Òscar Cano, ara en parlarem amb més profunditat, va optar per un sistema amb només 2 centrals i no pas 3. No diries mai on va ser.
No ho diria.
L'última en defensa de 4 és el 4 de desembre de l'any passat, del 2022, per tant, més d'un any, 0-1 al nou estadi de Tarragona amb Gabri García.
Doncs mira, encara ha plogut més que tot plegat.
Sí, Gabri, Miqui, Gerard Bofill, Òscar Cano... És cert que molts d'ells jugant amb 3 centrals moltes vegades i no pas amb línia de 4...
Sí, home, si no, no estaríem aquí. Si haguéssim jugat de 4 i no haguéssim guanyat des del 4 de desembre, no estaríem parlant ara ja de primera federació, gairebé ni de segona estaríem parlant ja.
Sí, però la dada és espaterrant, realment. I, de fet, més dades, perquè és d'aquelles coses que crec que era amb Adrià Nortolà, que ho comentàvem en roda de premsa, després l'escoltarem, que dèiem, clar, és que qualsevol dada que et pugui llançar jo ara, amb la ratxa tan nefasta que teníem, el Sabadell no ha guanyat fora de casa encara aquesta temporada, el Sabadell, per exemple, i aquí anava ara, no deixava la porteria a zero des de l'última victòria, per tant ens hem de remuntar els mateixos 69 dies i el mateix partit contra el Sestao River per veure una altra porteria a zero. És que al final la llosa... I mira que la classificació després no ha tingut tanta incidència, però la càrrega, el pes que et treus de sobre amb aquest 1-0 és dels grossos.
Sí, com dius, a nivell numèric no és que variï massa, perquè de fet el Sabadell només ha aconseguit retallar un punt la distància respecte a la permanència. Començàvem la jornada a 8 de la salvació, ara arribarem a Lleó a 7 d'aquesta salvació, o com a mínim abans de que arrenqui la 17a jornada, però sí que és evident més un aspecte ara ja mental i un aspecte més psicològic que no pas esportiu el que suposa haver guanyat a Unionistes, a més de la manera com es va fer, que això també va donar molt que parlar en el postpartit de dissabte, amb aquest punt d'èpica de deixar-ho pel final, de deixar la feina pels últims minuts, però sobretot amb aquesta necessitat d'urgència que tenia l'equip, perquè avui mirem només els 7 punts, però ara imagina't el que hagués suposat una nova ensopegada, ja no et dic en forma de derrota, sinó en forma d'empat, fins i tot haver deixat passar una nova jornada i veure com les distàncies es mantenien, torno a dir, si Unionistes a sobre hagués guanyat, ja la cosa s'hagués complicat encara més. Per tant, anem a mirar-nos aquesta part positiva del que deixa tot plegat.
Al final estem parlant d'una victòria agònica que suposa que has de patir una mica menys per allò d'avançar-te en el 88, com va passar, o sigui, va ser l'afegit i un parell de minuts més. El gol és de Marcos Baselga, que jo crec que també ell necessitava. Després de no sortir-li les coses com ell esperava en el tram inicial, lesionar-se amb un bon estrip a Barreiro fa un mes i mig i aquesta inactivitat d'unes quantes setmanes fora de combat, reaparèixer des de la banqueta fent el gol de la victòria, jo crec que és un plus també per un home que ha de ser primordial per l'atac del Sabadell. I avui, per exemple, comentàvem... Els precedents són tan fluixos, són tan discrets, que no és molt el que diré ara, però segurament estem parlant, no sé què n'opines, si no el millor, un dels dos o tres millors de partits de la temporada, sense cap mena de dubte.
Millor que el de Sestao River, per exemple. No en tenim gaires precedents, però és cert que més enllà de la victòria, i fins i tot sent més contundent la de l'aconseguida davant l'equip basc, que no pas la d'aquest passat cap de setmana, crec que el partit va ser més rodó en línies generals, o com a mínim més regular de l'equip. No va tenir aquells altibaixos dels quals estem malauradament massa mal acostumats, o que ens té massa mal acostumats al Sabadell, i aquesta vegada, sense ser un partit brillant, perquè no va ser un partit brillant, va ser un partit bo, però sí que l'equip va saber mantenir gairebé des del principi fins al final, amb els seus matisos i els seus detalls de cada moment, va mantenir una línia molt regular que, dèiem, la victòria no va arribar fins a 2 minuts del final, però sent justos i per ocasions fins i tot et diria que el Sabadell va mereixer no patir tant o patir d'una altra manera per haver tancat aquest partit davant el conjunt de Salamanca.
Potser si no hagués marcat Baselga, la lectura que faríem ara seria diferent, no? Falta d'encert, etc. És veritat que el Sabadell tampoc és que fes allò, un setge a la porteria de Catxarrón, d'aquí per cert hem de parlar després també, del porter d'Unionistes, però vas tenir prou ocasions com per poder guanyar, i de fet al final t'acabes enduent el gat a l'aigua, i sobretot per mi el més destacat és que d'una banda concedeixes molt poquet al rival, o sigui, pràcticament no et genera ni una ocasió a l'equip salmantí, i de l'altra, la idea inicial crec que es mostra, es plasma de manera molt clara en el terreny de joc, o sigui, el partit va molt més cap a la direcció que busca el Sabadell en tot moment que no pas el que volia fer Unionistes.
Segurament, no estic en el cap en aquest cas de Pons, del tècnic del conjunt salmantí, però sí que segurament se li va semblar molt més a la idea que tenia Òscar Cano de què volia que passés, que no pas a la idea que plantejava Unionistes, que per altra banda cal dir, va tenir una resposta molt, molt justeta per un equip que ara comença a complicar-se la vida, però que podria haver vingut bastant més tranquil a la nova Creu Alta i segurament podria haver jugat molt més encara amb els nervis i les urgències del Centre d'Esports Sabadell, que no pas el que va fer el passat cap de setmana, però gràcies, en tot cas. Anem a començar a escoltar algun dels protagonistes. Avui saltarem una mica l'ordre habitual. Estem acostumats a escoltar d'entrada l'entrenador del Sabadell. Avui deixarem Òscar Cano per d'aquí una estoneta. L'escoltarem, que ningú no pateixi, que escoltarem el tècnic andalús del Sabadell. Però avui anem a començar per un que ha hagut de donar la cara més d'una setmana i de dues.
Però moltes vegades.
Davant dels mitjans, o com a mínim davant de Ràdio Sabadell, com és el capità de l'equip, Adrián Ortolà, i que, per ser justos, li volíem donar aquest protagonisme també amb aquest punt d'eufòria amb el qual va acabar tota la plantilla del Sabadell al partit del cap de setmana. Ortolà, recordant com s'ha patit i de quina manera ha hagut de patir aquest vestidor al llarg de totes aquestes setmanes, com de fet encara està patint el vestidor arlequinat per la situació que viu a la classificació, i deixar molt clar, això sí, Adri, que era imprescindible. Feia setmanes que ho venia dient, que arribés una victòria, i que arribés una victòria, diu així.
La veritat que necessitàvem un partit així, crec que des de principi a fi, al final del partit L'equip ha estat espectacular en tots els aspectes, tant ofensiu, defensiu. I bueno, ens ha tardat en arribar al gol, però ha arribat. Ha arribat i bueno, és una sensació molt bona perquè venim molt de temps treballant temps darrere, on no han sortit les coses i per fi crec que s'ha vist un equip i un partit molt complet.
Partit rodó, partit complet, i aquella sensació de la motxilla que dèiem abans, amb un per fi que marcava i molt cada vegada que el pronunciava el de Xàbia.
Sí, s'han tret aquest, o part, una part petita, segurament, d'aquest pes que arrossega encara l'equip a l'espatlla, a l'esquena, millor dit. Una victòria que se'ls hi venia resistint. És cert que el Sabadell, en aquestes 9 jornades que no ha guanyat, com abans havia passat en alguna ocasió, havia merescut algun dia treure alguna cosa més de profit, algun punt més dels que se li han quedat pel camí. És cert també que bona part dels partits perduts han estat justament derrotes del Centre d'Esport Sabadell. Per tant, en aquest equilibri de que has pogut mereixer més o menys al llarg de totes les jornades, una victòria, com diem, en forma de premi que si es venia resistint, i com dèiem, en aquest partit tan complet, tan rodó, sense ser excel·lent, però sí rodonet, que havia aconseguit el Sabadell davant Unionistes, que per Adrià Nortolà, tornem-hi, és aquest premi del qual n'havien parlat tant i tant esperaven des de feia setmanes.
Portem moltes setmanes treballant molt bé i no arribava, sí que és cert que també a Teruel ens fiquem 2-0 perdent, l'equip reacciona d'una manera espectacular i ara com reacciones perquè ja t'han golpejat, però crec que avui s'ha vist que l'equip des del primer minut ha sortit a pel partit i hem tingut moltes ocasions on podrien haver fet gol abans, però bueno, el destí ha volgut que feren gol abans i crec que els minuts finals s'ha vist tot l'equip, el staff, l'afició molt unida i aquesta és la base per a sortir d'ahí.
Per si algú pateix, Sergi, pels cops de fons, és l'àrbitre i el seu assistent, que com que el vestidor dels àrbitres estan al mateix passadís i a la mateixa alçada que netejant la sala de premsa, botes, no? Estava netejant les botes contra la paret, que gairebé tocava amb on estava Hortolà parlant en aquesta compareixença.
El raspallet aquell que hi ha a terra no els hi va acabar de convèncer, no? Volien millor la paret.
Sí, sí, mira que el tenien una mica més endavant, però jo crec que no el van veure.
Una més, enmig d'aquestes sensacions, un argument que també va sortir el dia del Teruel, recorda segur, Adri, aquell empat que es va dir bé, ja no està en el punt sumat, sinó com s'ha sumat aquest punt. Llavors estàvem parlant de la reacció, a la qual feia referència també ara Adrià Nortolà, després d'encaixar un 2-0 en qüestió d'un minut i mig, abans de la mitja hora ja gairebé el Sabadell perdia 2-0 a Pinilla. I aquesta vegada aquest què i com arriba en forma de victòria. Alegria, tornem-hi, diu Adrià Nortolà, ja no només per haver sumat de 3 en 3, sinó per com es va cuinar aquest partit i aquests 3 punts sumats per l'equip d'Òscar Cano.
Ja no per la victòria, sinó per com s'ha donat el partit i com s'ha donat la victòria. Crec que l'equip ha sigut protagonista, ha anat des del primer moment a defensar a dalt, a la pressió tras pèrdua, i crec que aquest espírit jo crec que l'equip l'ajuda molt i tenir a l'afició a prop també ens ajuda molt i crec que hem de fer una unió que ningú ens tregui d'aquesta unió i remar tots junts perquè segur que guanyarem molts més partits.
Doncs si es tracta no només del què, sinó també del com, un tuit que publicava avui aquest matí l'estadístic lleonès i de la Culto, Pedro González, feia referència precisament a aquest com i deia que el 45% dels punts que ha sumat el Sabadell aquesta temporada, és a dir, 5 dels 11 que té el seu caseller, els ha guanyat a partir del minut 87, 2 contra Osasuna Promeses, amb el gol de Manel a última hora, el puntet de Terol rescatat en el minut 87 justament, i els 2 punts que canviaven l'empat per la victòria contra Unionistes amb el gol de Baselga. En 16 jornades, això vol dir que ha sumat més punts a partir del 87 que en les 76 jornades anteriors, és a dir, en les últimes 2 temporades, havia sumat el Sabadell tot just 3 punts en els últims minuts d'enfrontament. També s'ha de dir, Sergi, aquesta és la lectura en clau positiva. En la negativa tenim exemples aquest any. Fuenlabrada, Lugo...
Algun partit que s'ha escapat també en aquest tram final de partit, valgui la redundància, no? Alguns punts que han volat per culpa d'aquests minuts fatídics que del tram final, quan gairebé els partits es donen ja per tancats i per acabats.
En tot cas, després de la primera victòria contra el Promeses de la temporada, Els dos partits de 3 en els quals el Sabadell de Cano ha puntuat han estat precisament amb gols a les acaballes, i el balanç del Granadí a la banqueta arlequinada de moment és una de cada. No està malament, segurament l'hauríem de millorar lleugerament a mesura que avancin les jornades, perquè segurament fent la mitjana, si continuem aquest ritme, segurament no et donarà, però sí que estaràs a prop. Estaràs amb vida, amb aquest empat, derrota, victòria, 4 punts de 9 possibles des de l'arribada d'Òscar Cano.
Òscar Cano, que bé, evidentment ha sumat aquesta primera victòria ja com a entrenador del Sabadell, ha sumat 4 punts, per ser molt bàsics i molt fàcils, no ho tindrà molt difícil per superar, i tant de bo ho faci ràpid, els números de Miqui Lladó, i malauradament també pels números de Gerard Bofill, que evidentment es va acomiadar sense poder sumar ni un sol punt en el seu tram d'entrenador, de primer entrenador del Centre d'Esports Sabadell. Anem ara amb Òscar Cano, precisament. Demà, per cert, protagonista, a l'Hotel Suís, el tècnic del Centre d'Esports Sabadell, conversa extensa demà, segur, en directe des de l'estadi de la Nova Creu Alta amb Òscar Cano. Abans, avui, anem a recordar algun dels moments de la roda de premsa que va oferir dissabte, només acaba aquest enfrontament contra unionistes de Salamanca, amb aquest punt de satisfacció, sobretot per haver aconseguit, com dèiem, trencar la dinàmica negativa que arrossegava l'equip després de tantes setmanes sense guanyar, 9 en concret, que eren les que havien encadenat el Sabadell sense sumar de 3, i avisant i recordant al mateix temps que el camí serà llarg, que el camí que li espera el Sabadell per assolir l'objectiu de la permanència és molt llarg, que vindran alegries, que vindran moments durs on viurem allò de passes enrere en el camí cap a l'objectiu, i que, sobretot, el que sí que demanava Òscar Cano és fugir d'aquell punt de dramatisme, de no estar repetint el terme final cada setmana, perquè diu que final, si no, seran moltes i la paraula perd el seu propi valor, i que, de fet, és una qüestió de saber que no cada setmana ni cada partit ni és l'últim ni és el definitiu, i que aquest, si ha d'arribar, arribarà d'aquí a moltes, moltes, moltes jornades endavant.
És un primer paso dentro de un sendero que tiene muchos charcos. Es decir, yo lo que sí que me gustaría de verdad introducir en la mente de todos los que están interesados en que nuestro club, porque yo ya me siento parte de él, pueda permanecer en la categoría, es que no vea ningún partido como definitivo.
El que sí que hi havia és que per fer un segon pas primer ha d'arribar a l'immediat met inicial, i aquest es va donar aquest cap de setmana. En aquesta motxilla, tornem a dir, per fer servir aquest símil, Adri, que l'equip arrossega, que és pesada, que és molt pesada encara, que s'ha fet poc, perquè l'equip, el Sabadell, continua estant a 7 de la salvació. Per tant, quedaran molts, molts partits per endavant perquè l'equip sigui capaç de treure endavant aquesta situació i, sobretot, aconsegueixi sortir. Però bé, el que no es pot negar és que va haver-hi alegria col·lectiva, satisfacció, i per Òscar Cano hi havia un punt de referència d'aquella gent, diu ell, que pateix dia a dia i que ell ha anat descobrint o que està descobrint des de la seva arribada. I feia un èmfasi molt clar. Evidentment, els aficionats que pateixen, que viuen al Sabadell, però de manera molt més propera a ell, diu, aquells treballadors que té el club, que els veu patir dia rere dia també, i que també mereixien, deixa clar el tècnic granadí, aquest punt d'alegria, i que estava content, satisfet d'haver pogut participar i ser, en aquest cas, doncs, un dels artífexs de que tinguessin, com a mínim, aquest bon moment.
Convives con mucha gente que tiene en el día a día, pues eso, mucha tristeza, ¿no?, por cómo está su Sabadell, ¿no? Principalmente uno, pues dentro de que tiene que ser profesional, y obviamente también me preocupa mi familia y me preocupan mis chicos, sí que es cierto que, bueno, la gente del club que lleva muchos años aquí, los aficionados, para mí es muy importante que podamos ir dándoles alegrías y que ellos sientan que la permanencia es posible, ¿no?
Doncs un bonic detall, igual que quan va esmentar de manera indirecta tant a Gerard Bofill com a Miqui Lladó a l'hora de parlar de la papereta que van haver d'afrontar amb les baixes que fan que el repte sigui difícil, i gairebé no els dedicava a la victòria, però sí que els feia partícips d'ella. I de fet, tampoc els vull comparar perquè no s'assemblen pràcticament en res, però deia Òscar Cano, anem a fer-nos la idea que si ens salvem serà l'última jornada. L'última vegada que vaig escoltar això, va ser Miquillador l'any passat i es va equivocar, perquè al final... li van sobre un parell de setmanes. Tant de bo, perquè el panorama és bastant més difícil ara mateix.
L'última, d'Òscar Cano. En aquest cas, en quant al fet de saber gestionar les emocions. Com dèiem, sensació d'alegria, sensació de fer una crida també a la calma per insistir en aquest aspecte del camí llarg i de les moltes setmanes que el Sabadell haurà d'estar encara remant per sortir d'allà baix. Que ens esperen, com dèiem, i com sentíem abans, sotracs, basals, deia Òscar Cano, que hi haurà en aquest camí que té el Sabadell per endavant, i per tant apel·lava el tècnic granadí a aquesta gestió d'emocions, a saber quin punt de realitat hi ha sempre i en cada moment darrere de jornada a jornada i partit a partit.
Que las victorias no nos lleven a un lugar idílico, porque no existe, porque a nosotros nos cuesta mucho ganar los partidos, porque somos un equipo de los de abajo, y que las derrotas tampoco nos someta, ¿vale?, a estados emocionales de pesimismo, de tristeza, de imposibilidad. Vamos a tratar de ser los que tenemos más edad un poco padres en ese sentido y tratar de educar a todo el entorno en la medida de lo posible para que vea la realidad de las cosas, ¿no?
Doncs és evident que al marge de com funcioni està exercint un paper de lideratge com... és que em serveix molt el que diu aquí, no? Dir, els que tenim més edat anem a fer de germans grans o anem a fer de pares, no? Anem a guiar emocionalment una miqueta aquests nanos cap a la bona direcció i vaja, sembla evident que en les primeres setmanes està donant amb la tecla en aquest sentit de ser un líder pel vestidor Cano.
Setmana de més tranquil·litat, per tant. No sé si de gestionar emocions o no, però en tot cas segur que no viurem aquests alts i baixos i tant de bo aquesta dinàmica es pugui mantenir, però de moment uns dies de tranquil·litat que ja se'ls havia guanyat també la plantilla arlequinada i tots plegats que es necessitaran i que són imprescindibles abans de tancar ja aquest capítol d'unionistes i d'aquesta visita del conjunt salmantí per primera vegada a l'estadi de la Nova Creu Alta.
Ahir Cano, per cert, al nou estadi a Tarragona,
sí.
Veient el gol de l'exarlequinat Mario Rodríguez sobre la botzina, hi va haver un moment que va ser com s'està o està empatant, o va empatar al final, vaja, a Riazor, i això que anava guanyant fins i tot. El Cornellà estava empatant al Toralín, acaba perdent en el 96 de penal Juri de Sousa. El Tarazona, tot i anar perdent, empata a Tarragona. Era com, a veure si sumaran tots els de baix. Al final Mario ho va esmenar pel que fa al Nàstic i amb Òscar Cano, jo crec, Sergi, que més pendent del Tarazona, no per ser rival directe, sinó pel calendari.
Segur que en aquest cas, sabent que el Tarazona, com a visitant a més, com era el cas ahir al nou estadi, serà el proper equip que visiti l'estadi de la Nova Creu Alta. Això sí, passaran setmanes pel mig, perquè tindrem l'aturada nadalenca i no serà fins al dia 2 de gener, just després del dia d'any nou, que el Sabadell no rebrà el conjunt aragonès, també, si no m'erro, per primera vegada a la història. Un nou visitant que arribarà a l'estadi de la Nova Creu Alta per primer cop a la seva història, però això ja, insistim, serà per estrenar el 2024, encara en la primera volta, això sí, del campionat de Lliga.
Dos quarts de dues, tinc pendent de llançar-te un nom propi, el de Pablo Cacharrón, el porter d'Unionistes, que va fer una story carregant contra part de l'afició situada a Gol Nord de la Nova Creu Alta. Començava dient, és una vergonya el que van viure ahir a Sabadell, i explicava, entre d'altres coses, que en un moment de partit li van llançar sorra a la cara, suposo que de les pedretes que hi ha allà a peu de camp, que li havien llançat una pilota i també escopinades a la cara després del gol de Baselga.
Sí, bé, evidentment assenyalava aquest fet, però crec que carregava encara més durament contra l'àrbitre o contra el quartet arbitral, a qui titllava directament de covards, de no haver volgut fer constar en lloc...
Entre altres coses.
Sí. Bueno,
perquè de dolents també.
Per això dic que sí, que acusava evidentment aquests brètols que segurament va existir. No vull negar, sense proves, no vull negar el que diu el porter d'Unionistes, però que em va semblar que la publicació anava més perquè els àrbitres no van voler fer constar en lloc el que havia succeït o el que ell denunciava. Entenc que perquè tampoc no ho van veure. Vull pensar que ningú no pot fer constar una cosa simplement perquè el porter t'ho faci saber en aquest cas. Torno a dir que estic convençut que no li falta part de raó, perquè vaig a dir una altra cosa. Malauradament, s'està convertint no en alguna cosa, en un fet massa freqüent, per sort, però no seria tampoc el primer episodi en el qual vivim, i estaria bé que, per no córrer riscos, algú es fiqués la mà a la butxaca i deixés les pedretes tranquil·les, sobretot per no anar més enllà i que el Sabadell no pagui tampoc les conseqüències.
Mira, la història, el que deia, la tradueixo, és: els únics que poden aturar tot això són els àrbitres, i passen de tot. Ja se sap lo dolents que són, però, a més, són uns covards. Això sí, quan hi ha insults o actes racistes, ens enduem tots les mans al cap, entre parèntesi diu amb raó, i s'aturen els partits. Però en aquestes coses també ens les hauríem de replantejar, i repeteixo, els que poden aturar això són els àrbitres, i ni ho fan ni volen fer-ho, i són els autèntics culpables que es visquin aquestes situacions. Després es queixaran, en fi, diu en aquesta story. Per tant, com comentes, explica en quatre línies el que va succeir i s'explaia a fons amb el paper, en aquest cas, de Muñiz Muñoz.
Sí, sí. A més, em sembla que començava dient brètols n'hi ha a totes bandes, sí, o alguna cosa semblant.
Una altra paraula,
sí,
més, altre, un to, pitjor encara.
Una mica més pujat però, de to, però...
A Helena Molís no li agradaria massa aquesta paraula que va emprar.
Correcte. En fi, en tot cas, com diem, bé, aquest capítol tancat ja d'unionistes... Estarà maco el partit de la segona volta. Allà, perquè ja apreten de per si, doncs si a sobre enrarim molt l'ambient, ja no vull ni pensar-ho. En tot cas, com diem, a pensar ja en aquesta cita, l'última d'aquest 2023, la que té el Sabadell diumenge al Reino de León, davant el que podria haver estat el líder. Ahir es va deixar el liderat, de fet, a mans del Celta Fortuna, que ara és qui encapçala la classificació d'aquest grup primer. Diria que ha empatat a punts amb la Ponferradina,
sí,
després
correcte,
de la victòria
correcte
del conjunt del Bierzo. Però, déu-n'hi-do, la temporada que s'està marcant també la Cultural i Deportiva, ara mateix tercers classificats, a dos punts precisament d'aquests líders, i amb una temporada que sembla, aquesta sí, haver donat a la tecla al conjunt de Lleó. Esperem que el Sabadell esguerri aquest bon moment. De moment, l'equip arlequinat demà tornarà a la feina, ho farà amb un entrenament a Sant Oleguer. Com deia Madri, protagonisme demà també per Òscar Cano en aquest hotel suís. El tindrem en directe des de l'estadi de la Nova Creu Alta. I ja que fem una mica d'agenda, abans de parlar del partit pròpiament, que serà diumenge, com diem, a les 8 del vespre, bona hora,
sí,
des de mitja hora abans a Ràdio Sabadell, que ningú no es perdi, com cada dilluns, al Tribuna Preferent. El Tribuna Preferent, la tertúlia arlequinada dels dilluns, avui a les 7, una nova cita. Per cert, no sé si allò que queda molt rimbombante, en exclusiva, però Marcos Baselga, l'heroi de dissabte, avui amb Pau Vituri per aquí i amb tota la gent que participi del Tribuna.
Doncs a partir de les 7, al canal de Twitch de Ràdio Sabadell, també a l'antena la 94.6. Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Un apunt més de futbol, en aquest cas futbol formatiu, perquè les competicions amb això del pont s'aturaven pràcticament totes, però alguns clubs com el Can Rull, Rómulo Tronchoni, ho han aprofitat per fer diferents tornejos. Per exemple, en aquest cas l'Espanyol ha tornat a ser el gran triomfador del Memorial Manuel Luque, Àlex Gallardo. En la reedició de la final de l'any passat, el conjunt perico es va imposar per 2-3 al Barça, remuntant el gol inicial dels Blaugrana. És el setè títol dels blanquiblaus, que n'han aconseguit just la meitat de les 14 edicions disputades del torneig, celebrat a les instal·lacions del municipal de Can Rull. El president de l'entitat organitzadora, el Carlos Murciano, destaca sobretot el nivell tant de la final com del memorial en general.
Incluso en la final, viendo cómo iba a jugar el Español y el Barça, la verdad es que yo apostaba por el Barça. Incluso nosotros, en nuestro equipo, el Can Rull, incluso podía llegar incluso a la final jugando contra el Español. Pero bueno, me parece que se ha puesto las pilas en la final, jugando contra un Barça, yo creo que motiva mucho. Y eso ha sido, bueno, ha sido un partidazo. La verdad, de las finales que se recuerdan que hace tiempo no se hacía.
Com escoltàvem, cal destacar també el paper d'un dels dos equips benjamins del Can Rull, Rómulo Tronchoni, tercer classificat, i que va estar a punt de donar la sorpresa a semifinals justament contra el mateix Espanyol. Tot i ser finalment el campió, el conjunt perico ja havia patit de valent en els quarts de final per eliminar a un altre equip sabadellenc, el Centre d'Esports.
Hubiera mucha historia, bueno, de esto ya lo hemos hecho, ¿no? Del tercero, cuando lo máximo que habíamos conseguido un sexto puesto con todos los equipos que vienen. O sea que muy contento por eso. Y hombre, hubiera estado muy bien una semifinal Sabadell Can Rull. Hubiera estado muy, muy disputada, seguro, porque siempre sabemos que hay un pique especial, ¿no?
L'equip anfitrió va aconseguir el tercer lloc després de superar el Sevilla als penals de la final de consolació i tot, evidentment, sense perdre de vista les figures de l'històric entrenador del Can Rull, Manuel Luque, i de l'Àlex Gallardo, el nen que va morir el 2009 per la caiguda d'una banqueta.
Esto siempre estará y espero que dure muchos años esto, la gente lo recuerda y que haya mucha gente y habla incluso del torneo de Alex y Luque, ya no el torneo de Navidad ni el torneo de Alex y Luque.
Tot en un gran ambient a les graderies i amb les càmeres de Ràdio Sabadell presents al municipal de Can Rull. Per tant, les semifinals i la final del 14è Memorial Manuel Luque, Àlex Gallardo es poden recuperar, si així ho voleu, al canal de YouTube de l'emissora.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I abans d'anar a la publicitat, un altre torneig que s'ha celebrat aquests dies de pont, aquests dies festius, i que ha portat el bo i millor del seu esport, en aquest cas no de futbol, sinó de bàsquet, a la ciutat, amb el Barça, amb la Penya i amb l'Hospitalet, que s'han adjudicat una nova edició del Top Bàsquet. Ahir el pavelló nord es va vestir de gala per la disputa de les finals. L'equip blaugrana va fer doblet a l'edat mini, superant el Joventut a la final femenina i a l'SKM Lituà a la masculina, en el primer cas, per cert, amb la sabadellenca i exescolàpia Lia Alguersuari a l'equip culer, i en el segon amb el fill de Saras, Jessica Vicious, que estava veient les finals a les graderies. Després va tocar el torn de les infantils amb l'Hospi, que va batre clarament a l'Olivar Saragossà a la masculina, i a la femenina va ser la més igualada de totes, amb la victòria per només 4 punts de diferència de la Penya sobre el Girona. Just abans de l'entrega de trofeus vam conversar amb un dels organitzadors, amb Moisés Angulo, per fer balanç d'aquest 14è Top Bàsquet. Amb el Moisés Angulo, el responsable de la secció de bàsquet del Bàsquet Pia, després de viure un ambientàs al Pavelló Nord amb les finals de la 14a edició ja del Top Bàsquet, només dir-ho ja se't dibuixa un somriure. Què tal, com estàs?
Bé, una mica esgotats perquè és una feinada, però molt bé, molt bé.
S'ha vist bon bàsquet, s'ha vist emoció, sobretot en l'infantil femení, en aquest Girona Penya, i són uns dies per vosaltres com a organitzadors, suposo que trepidant realment.
Sí, tot és a la carrera. Realment és... quan estàs dins a l'organització i tal, veus que és la feinada que hi ha, però sí, realment el que nosaltres pretenem és això, que la gent pugui gaudir d'un bon torneig de bàsquet, que la gent s'identifiqui amb un torneig de qualitat i sobretot que les finals siguin igualades. Per això hem pogut viure una final molt igualada en l'infantil femení.
A nivell basquetbolístic, pel que respecta a la qualitat del torneig com a tal, com has vist aquesta 14a edició?
Oh, a les categories mini és un torneig top, diria, a nivell nacional. En categories infantils, amb tornejos diferents, amb la competició que hi ha als equips preferents, doncs és una mica més complicat. Acabem fent una bona competició, però d'unidó al nivell que hem mostrat. Crec que estem molt orgullosos dels equips que hem pogut tenir, que són 50 entre les quatre categories, i ja et dic, és per estar molt orgullosos com a entitat.
Són 14 edicions ja, suposo que això es nota a l'hora de poder atraure equips de fora, si altres anys havíem tingut, per exemple, de Polònia, aquesta vegada doncs, de Lituània, Màlaga, Saragossa... Gairebé s'ha convertit en una rutina habitual, això.
Sí, jo, és el que et dic, he dit abans, no? A nivell mini és un equip top. Hem tingut que dir no a molta gent que volien competir a nivell mini, sobretot de masculí, i això és un orgull. Vull dir, tenir que cribar per accés, no?
Com a entitat per vosaltres, suposo que molta imatge segur i molta satisfacció també, però què suposa tenir un esdeveniment com el Top Bàsquet cada any per aquestes dates?
Bueno, nosaltres el que volem és que hi hagi aquest desenvolupament de l'esport, dels seus valors, però no ens enganyem, vull dir, és una part fonamental a nivell pressupostari per l'entitat, perquè si no, no seria viable. És costós portar un 20 equips que tenim i tal, i només amb les quotes dels pares.
Això quan comença a rodar? O sigui, ara mateix ha acabat i som a punt de fer el lliurament de trofeus. Quan s'engega la 15a edició pensant ja en la del 2024?
No, en breus tindrem una reunió per valorar tot el que hem de millorar i a partir de Setmana Santa ja comencem a fer els primers contactes.
L'última, i què s'ha de millorar? Si és que es pot millorar alguna cosa després de 14 edicions?
Jo crec que a nivell esportiu està tot prou controlat i són els imponderables que no pots controlar tu directament, no? Pues, jo que sé, en retards en segons quins arbitratges, els autobusos que es puguin retardar, a nivell de catering, a nivell de lo que és, lo que engloba lo que és el torneig, no? Això és lo que crec que hem de millorar.
Enhorabona per aquestes 14 edicions i en concret per la que hem viscut avui.
Molt bé, moltes gràcies a tu.
Després de l'èxit de l'any passat, torna al Teatre La Faràndula de Sabadell, el Ballet de Kiev, amb el Trencanous, amb una increïble posada en escena i la màgia del Ballet de Kiev. Diumenge 21 de gener, el Trencanous al Teatre La Faràndula. Compra les teves entrades a la taquilla del Teatre Principal, a sabadellcultura.covid.cat o a balletdekiev.com. Donació d'un euro i mig per entrada venuda a favor d'UNICEF pel suport als nens i famílies d'Ucraïna. Ballet de Kiev, ballant des del cor.
Per Nadal, Floristeria Caral. Trobaràs tot el que necessites per decorar els teus moments més especials. Floristeria Caral, al carrer Vilarrúbies, número 5 de Sabadell. No ho dubtis, el Nadal també amb Floristeria Caral.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
De tornada de la publicitat en directe, un minut i mig i tres quarts de dues, David de la Cruz ja té nou equip després de dos cursos a l'Astana Kazakhstan. El ciclista d'Espronceda, signat pel Q36.5 Suís, el conjunt Pro Team i No World Tour. Es tracta de l'equip en el qual, per exemple, Vincenzo Nibali n'és l'ambaixador. El mànager general estava al Dimension Data i com a companys de viatge tindrà gent com Gianluca Brambilla, com Xavier Miquel Azparren o Tobias Ludvigsson. Crec que el tenim de viatge, canvia la concentració, per tant, el saludem en directe. David, què tal, com estàs?
Hola, bones, què tal?
Com van aquests primers dies amb el nou equip?
Bueno, de moment el contacte que he tingut amb ells ha sigut més via e-mail i telefònica i ara, doncs, com has dit, no? Estic de canviar la concentració al TEA i avui doncs tindré el primer contacte amb ells una mica ja més físic, no?
I quines són les expectatives abans d'arribar allà al TEA?
Bueno, expectatives no en tinc, només tinc molta il·lusió i, bueno, i amb ganes de conèixer una mica l'equip per dins, de conèixer l'estaf i els companys que tindré, de veure també com funciona l'equip i com planegem la temporada i sobretot de rebre ja el nou material, no? La nova bicicleta que em fa molta il·lusió.
Entre que anuncies que no seguiràs a l'Astana i aquesta signatura amb el Q36.5, han estat uns mesos, no sé si d'angoixa, d'intranquil·litat, de nervis, d'impaciència, com ho definiries tu, aquest punt d'incertesa?
Bueno, no han estat mesos fàcils, no? Sí que és cert que el setembre doncs tenia, per paraula, doncs tenia més o menys el futur decidit i semblava que tot aniria en aquella direcció que havia parlat al setembre i després per una cosa per l'altra no va sortir, es va començar doncs a retrasar tot una miqueta i bueno, i al final doncs sí que més nerviosisme, però bueno, quan se'm va obrir la porta del Q36.5 i vaig conèixer una miqueta el projecte de més de primera mà, vaig tenir l'oportunitat de parlar amb Alex Sanz, no? Un dels directius de l'equip, doncs, bueno, em va convèncer molt el projecte, el que hi ha al darrere del projecte, no? Els sponsors i les marques que hi patrocinen l'equip, i per tant, doncs, bueno, em va convèncer, sobretot vaig sentir aquella il·lusió i vaig estar endavant, aquest és el lloc on hi haig d'anar.
Clar, ara parlaves d'altres ofertes, d'altres possibilitats com a mínim, d'altres converses. Des de fora ha semblat un punt injust, no?, tot aquest impàs d'uns mesos, no haver trobat cap plaça a World Tour, aquest neguit. No sé si comparteixes aquesta sensació de dir, ostres, és bastant injust, no?, que estigui quedant-me aquí ara sense res del que se n'havia parlat feia tot just res, unes setmanes.
Sí, la veritat és que sí, que al final, doncs, bueno, era conscient, no?, de que venia de dues temporades, doncs, potser amb no els millors resultats, però penso que tot i així havia tingut un molt bon rendiment, no?, i a la volta, doncs, estava a camí de, jo penso, de lluitar per al meu quart top 10, i, doncs, bueno, veia una mica, doncs, injustificada la situació aquesta, no?, ja et dic, semblava tot que estava, ho tenia tot fet a començaments de setembre i es va començar tot a, doncs, bueno, retrasar una miqueta més i sí que vaig anar en una situació, doncs, bueno, ja et dic que hi ha injustificada, però bueno, el fet d'haver signat per fi amb el Q36.5, doncs penso que ara, doncs, li dono molt més valor que si ho hagués firmat amb ells, per exemple, fa 2 mesos, no? Per tant, doncs, bueno, no han sigut setmanes fàcils, però puc dir així, agraït de com ha sigut el desenllaç i ja et dic, ara amb moltes ganes.
En l'última dècada has estat estructures realment gegants, des de l'Ethics, Quick Step, l'Sky, Neos, l'UAE, l'Astana... Ara vas a un Pro Tour, t'he llegit el Marca, que deies que mai havies tingut un canvi tan dràstic, tan gran a la teva carrera.
Sí, és cert, o sigui, serà un canvi important, també pel fet de tot el material, no?, que serà el canvi, doncs, més gran que hauré fet amb la meva carrera esportiva, perquè canvio tot completament, i a més en una època tan avançada de l'any, no?, com és el mes de desembre. Però bueno, penso que al cap i a la fi és un bon repte, és una cosa motivant, un projecte diferent, i per tant, doncs, bueno, amb això moltes ganes, no?, he estat amb els millors equips del món i sóc conscient de que estan equips més grans del que he estat, doncs, és gairebé impossible, però bueno, tot i així, doncs, ostres, estic molt il·lusionat per aquest projecte perquè veig que és un projecte amb moltes ganes de créixer, d'arribar al World Tour, a la màxima categoria, i tant de bo que jo pugui donar o aportar el meu gra de sorra en aquest fantàstic projecte.
En ment, Tirré, Romandia, Suïssa, UAE Tour, avui, per exemple, veiem el calendari de l'any passat de l'equip i va estar convidat a 12 proves World Tour. És que el calendari, traient les grans proves de 3 setmanes, David, és realment molt similar, no?
Sí, o sigui, jo penso, pel que he vist, perquè abans, quan vaig començar a parlar amb l'equip, òbviament vaig demanar, no?, quin calendari tindrien, perquè el que hi ha a la fi, doncs, per mi era clau, i la diferència, doncs, estarà més a partir del mes de juny, no? On arriba el Tour de França, que no hi serem, i on arriba la Volta a Espanya, que encara no s'han donat, no es coneixen quins equips seran convidats, tenim una petita possibilitat de ser un d'ells, però bueno, tampoc m'hi vull capficar gaire, no m'hi vull capficar gaire, no?, amb aquest aspecte de les voltes grans. És l'única diferència que hi haurà amb el calendari, no?, amb aquestes dues proves, en el Tour i la Vuelta, i per la resta, doncs, serà més o menys del mateix nivell que jo acostumo a fer durant els darrers anys. Canviant proves, per exemple, com la París-Nice, que era una prova que a mi m'encanta, per la Tirreno Adriatico, provar també de fer potser curses com l'Estrada Bianca, o sigui, són curses de molt nivell, un calendari molt similar al que he fet, però sí que és cert que amb la mancança d'aquest any en un principi de les voltes grans, però bueno, penso que també m'anirà bé, perquè si miro una miqueta l'any passat, on vaig sentar tot l'any amb el Tour de França i amb la Volta a Espanya, i, ostres, una caiguda al Tour em va deixar fora, em vaig ficar mal a la Volta a Espanya i vaig quedar fora, i per tant, doncs, bueno, apuntes tot l'any a 2 anys objectius, i quan ja tens mala sort, doncs sembla que tens l'any una miqueta buit, per tant, doncs serà també, bueno, interessant, doncs enfocar la temporada d'una forma diferent.
Suposo que amb més opcions de poder guanyar enfocant la temporada cap a aquestes proves i no tant, com deies ara, a les generals. I no sé quin rol tindràs a l'equip, no? Vas allà, per exemple, per ser un dels grans líders de l'equip?
Sí, això és el que em van plantejar i, bueno, i per tant, molt, molt il·lusionat i agraït amb aquesta confiança, sobretot quan ja et dic, quan vens de 2 anys en el qual els resultats no han sigut els millors, però quan trobes un grup de gent que confia en les meves capacitats i confia en les meves possibilitats, doncs, bueno, això també et dona un extra de moral que em feia falta i a vegades, doncs, és aquell punt que un necessita per anar a les curses amb més convicció.
Suposa també per tu un plus de pressió o no?
Bueno, pressió no, responsabilitat, no? Quan tens un grup de... un equip que et veuen com un dels referents, doncs és una responsabilitat més gran a l'hora de treballar i a l'hora de donar el màxim. Penso que més pressió que ens fiquem els esportistes és complicat. Sí que és cert que després hi ha ambients on la pressió pot ser sana o no pot ser, però jo penso que que pel que he vist de l'equip, doncs, si hi ha pressió, serà una pressió sana i d'aquella pressió que ajuda doncs, a assolir les fites que cadascú es pugui marcar.
Acabo, David, i et deixo ja rematar el viatge camí del TEA cap a aquesta pretemporada, cap a aquesta concentració. Portes unes setmanes de decalatge respecte al que hagués estat una pretemporada normal dels últims anys. Hi ha data ja per l'estrena amb el nou mallot o no sé què tens en ment?
Bueno, suposo que la data oficial serà el de gener. Al cap i a la fi, jo fins al 31 de desembre soc corredor del Team Astana. El ciclisme funciona una mica diferent a altres esports, no? Que canvies d'equip, però fins que no acabes el contracte, doncs, bueno, és un pas intermig, no? Que entrenes amb la bicicleta del nou equip, però amb la roba de l'antic equip. Encara queda aquest mes d'impàs, però a partir ja de l'1 de gener, doncs, ficaré el nou mallot i començaré a competir, doncs no ho sé, perquè, com ja et dic, vaig amb una miqueta més de retard, comparat amb anys anteriors. Normalment sempre acostumo a encetar la temporada a la Volta a València. Aquest any podria ser una miqueta més tard, o a Volta a Andalucía, o potser a UAE Tour, perquè sí que és cert que ja et dic que no t'ho puc dir, que mancaran un parell de setmanes més de l'habitual per arribar en un nivell competitiu, i per tant, doncs, bueno, aquesta és la meva prioritat, no? que quan em fiqui el primer dorsal amb el Q36.5, doncs ho faci amb garanties de poder estar en un bon estat de forma i poder lluitar per algun resultat, doncs, que estigui a l'alçada d'aquest equip.
Doncs la Vuelta a Andalucía, de fet, deixa bons records també, o sigui que no seria tampoc una mala estrena. David de la Cruz, que vagi genial en aquesta primera concentració i que tinguis molts, molts èxits amb aquest nou equip. Una abraçada enorme.
Una abraçada, moltes gràcies.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Tram final de programa, aparquem la bici, anem a l'embol, setmana gairebé perfecta. A Gràcia, tres partits han hagut de jugar cadascun dels dos sèniors de l'OAR i el balanç ha estat de 5 victòries i només una derrota. Sergi Parc, com estàs?
Hola, Adri.
Aquesta única derrota la va patir el masculí la setmana passada a Bordils, però els de Pere Llats han guanyat els altres dos partits i s'han situat, atenció, com a líders provisionals de la primera nacional masculina.
Sí, i tot després de guanyar entre setmana contra la Roca per la mínima, i els verdiblancs no van fallar tampoc en la visita al Sant Martí Adrianenc dissabte, 28-32, en un partit competit, això sí, en el qual l'OAR va saber aprofitar la renda assolida a l'inici de la segona meitat. Isma Vendrés amb 9 gols i Dani Peiro amb 13 van ser els més destacats dels graciencs, i Peiro explica el per què entre els dos van fer 22 dianes.
Vam detectar que la seva porteria no estava gaire encertada en quant al llançament exterior, i per això jugadors com jo i l'Isma vam estar llançant constantment i bueno, per això vam tenir un marcador tan exagerat.
Un Peiro que és el màxim golejador de l'equip en Lliga, 75 gols, més de 5 de mitjana, i està clar que ha fet un pas endavant aquesta temporada.
Jo físicament, les lesions mai m'han deixat tampoc aquests últims anys, bueno, a part d'això, que físicament no estic en el meu top òptim de forma, les lesions tampoc m'han permès ser una peça indispensable, no? Perquè l'equip en general era molt, molt fort. Ara que sí que patim una mica més en primeres línies, doncs sí, jo crec que estic agafant un rol que m'agrada molt, que ja tenia ganes d'assumir en l'equip, i bé, les coses van sortint i per tant encantat.
Encantat Peiro, dos punts al sac, i el Gràcia, que s'ha enfilat al primer lloc, com deia Adri, a l'espera, això sí, del que faci la Roca dijous contra el Sarrià. Si els Roquerols perden a casa, la primera posició seria propietat dels graciencs abans de la disputa de l'última jornada del 2023.
Doncs n'estarem pendents, i el femení per la seva part va haver de suar de valent per superar el Palau Tordera a casa 30-27.
Sí, visitava el carrer Bocaccio un conjunt de la part baixa de la divisió d'Honor Plata, però el duel no es va decidir fins als últims instants. Les de Carol Carmona amb 27-27 van saber gestionar afortunadament a la perfecció els darrers compassos de partit per refermar el bon moment de l'equip, com explica la màxima golejadora de l'OAR, Ona Magrinyà.
Sabíem que per al Tordera és un equip fort, que lluita tots els partits, amb tots els equips d'estat fins al final amb el marcador ajustat. I ja sabem que és un equip intens, que li foten moltes ganes, i bueno, al final vam saber patir i el vam saber treure.
I amb tot, les gracienques són terceres a només un punt de la zona de fases d'ascens i a dos del líder Mislata, el pròxim rival de l'OAR, partidàs aquest cap de setmana, i aquest Mislata que està passant ara per un sotrac després de perdre i empatar els seus dos últims compromisos.
Doncs mira, que semblava el líder indiscutible, però sembla que no passava el seu millor moment. Això en Lliga, però avui Parc, l'OAR femení té una cita especial, a casa.
Sí, en motiu del 70è aniversari de l'entitat i com a cluenda d'aquesta efemèride, l'equip de Carol Carmona disputa un partit amistós contra el Toulon Metropole, rival de la màxima categoria de la Lliga francesa. Magrinyà hi fa referència així.
Sempre fa il·lusió jugar aquest tipus de partit que, bueno, ja se sap que serà el que serà, però, bueno, també anirà bé per entrenar, per córrer, agafar fondo i passar-nos-ho bé i gaudir-lo també.
En el palmarès d'aquest equip francès, Adri, figuren una lliga i dues copes com a fites més destacades, així que s'espera que el carrer Bocaccio es visqui un ambient especial. El partit serà a les 8 del vespre.
Doncs bona cita avui, OAR femení Toulon. Gràcies, Sergi, fins ara.
Adéu, Adri.
Informacions en format més breu. En waterpolo, l'Estalpul Natació Sabadell va tancar divendres el 2023 i ho va fer amb victòria a la piscina del Santa Cruz Tenerife Echeide, tot i que el partit era tot just 48 hores després de l'eliminació a la Champions a mans del Novi Beograd. El club no va notar el desgast i es va imposar per un contundent 3-17, ampliant a més a 4 punts la distància amb el tercer classificat de la divisió d'honor masculina, el Terrassa. Per sobre, a 5 punts, continua l'Atlètic Barceloneta. En absència del tècnic Quim Colet a Terres Canàries, va dirigir l'equip, el seu segon, Ferran Plana.
Nosotros necesitábamos terminar este rush de partidos de Liga de División de Honor antes de irnos al parón muy bien. Entonces hemos venido aquí a hacer los deberes, muy concentrados, muy serios, muy ordenados, y es lo que hemos conseguido. La verdad que hemos hecho un partido muy serio. Creo que hemos merecido la victoria y además de forma clara porque hemos conseguido hacer la tarea que nos tocaba.
Tot i ser el primer partit de la segona volta, la Lliga s'atura, com en el cas del femení, fins al 24 de febrer per la disputa de l'Europeu i el Mundial. I precisament 6 jugadores de l'Astralpool han tornat a casa després de la concentració de la darrera setmana a Miami amb la selecció espanyola. Les de Miki Oka van aprofitar l'estada per jugar dos amistosos contra els Estats Units de Maggie Stephens, amb derrota tots dos 9-7 i 11-9. I per últim, Caral Castellet ha estrenat la temporada de la Copa del Món de Snowboard amb una cinquena posició a la prova de Secret Garden, a la Xina. La surfista de neu sabadellenca es va veure afectada per una dura caiguda en la primera ronda i a la segona únicament va poder signar 65 punts, a uns 20 del podi. A la tercera directament no va saltar al mig tub. El triomf va ser per la local Kai Xuetong, que s'enfila per sobre dels 93 punts i que, per tant, comença liderant la cursa per fer-se amb el globus de cristall. La segona cita en el calendari arriba aquesta mateixa setmana a l'estació estatunidenca de Mammoth Mountain. Les eliminatòries dijous, dissabte la final. I demà, aquí a l'Hotel Suís, Òscar Cano, en directe des de la nova Creu Alta. Ara només em resta citar-vos a les 7 al Tribuna Preferent amb el Pau Vituri, entre d'altres amb Marcos Baselga, amb l'autor del gol de la victòria contra Unionistes. Enviar-vos també des d'aquí una abraçada de la Beatriz Aguilar al control de so. I res, d'aquí a 15 segons mal comptats, notícies migdia amb tota la colla d'informatius. Que vagi bé, adeu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.